Les Ones, l'espai literari de Ser Maestrat, amb Amàlia Roig, Joan Bel i Josep Maria Pla, produït per Albert Gavaldà.
Hola, molt bon dia i benvinguts al programa de Les Ones. Com ja haureu observat, avui tenim una mena de sorpresa. De fet, no hem començat com ho fem cada dia amb la veu de l'Amàlia. L'Amàlia avui no ha presentat el programa, ni farà cap entrevista, ni fa la seva col·laboració virtual. Per què? Doncs perquè entre Joan i jo analitzarem i la entrevistarem en la seva obra. Amàlia Roig Blasco és vinarrosenca, professora de llengua i literatura, psicòloga i escriptora, a més d'activista cultural, com ho demostren la dinamització del col·lectiu Dijous d'Arts o el programa aquest que estem fent de ràdio Les Ones.
Molt bon dia, Josep Maria, Amàlia.
Bon dia.
Amàlia, la data del teu primer llibre, Un viatge fora forat, és el 2009, i fins al 2023 has publicat uns quants llibres. Quins fets fan que vagis un pas més enllà i passes d'ensenyar literatura com a professora a ser escriptora, i de quina manera es va gestar este primer llibre teu?
Jo he sigut i sóc una lectora voraç des de menuda. I de fet, professionalment, com tu has dit, durant uns 20 anys vaig ensenyar literatura i vaig intentar transmetre la passió per la lectura als meus alumnes. De fet, estic molt satisfeta que n'hi ha alguns que són escriptors o crítics literaris o traductors d'obres literàries. A mi m'agradava ensenyar, però va arribar un moment en què no en tenia prou, necessitava dir la meua, passar de l'anàlisi de les obres d'altres a la creació d'una obra pròpia. Els llibres, tu m'has preguntat que com naixen, des del primer del 2009 fins a l'últim del 2023 i el que sortirà el 2024, tots tenen una manera de nàixer diferent però semblant. Cadascun a la seva manera, però com a germans o com els fills d'una mateixa mare. La idea del primer llibre que vaig publicar a Onada Edicions fa 14 anys, Un viatge fora forat, em va arribar un dia molt bonic de primavera que estàvem fent el vermut a una terrassa. Vaig sentir, no sé com ni per què, entre un musclo i un glob de vermut, que el poble de Vinaròs i els dels voltants havien de tenir una literatura. No hi ha llibres d'història, posem per cas, que dels llibres d'història ja n'hi havia i n'hi ha molts, sinó que havien de tenir una narrativa, el tema central de la qual no havia de ser un personatge de Vinaròs, sinó el poble, la seva llum, el seu paisatge, els seus colors, la manera de parlar de la seva gent, la gent en si mateix, etc. I aquesta idea em va entusiasmar, i així va començar tot, així va començar el primer llibre. El dia que vaig tindre aquest primer llibre publicat, vaig sentir una gran emoció que és molt difícil de reproduir. Tots els llibres m'han fet feliç, perquè si no fos així, evidentment no escriuria. Però aquella emoció que vaig sentir la primera vegada és molt difícil de superar. Suposo que és com el primer beset, com el primer amor, com el primer glob d'aigua fresca quan fa calor i tens molta set. Per posar un altre exemple, com va néixer la idea del llibre d'Alfred Giner Sorolla, La passió i la lucidesa, este va néixer un dia de tardor. Jo estava contemplant la platja del Fortí quan de sobte va aparèixer un home vell, vestit de cap a peus, que anava avançant en direcció a l'aigua. Estàvem al novembre. Mentre ell s'arrambava més i més a la voreta, jo m'anava inquietant. Per sort, finalment, l'home es va aturar. I llavors, a poc, es va anar catxant, va plegar alguna cosa, una pedra, vaig suposar, i un altre cop, molt a poc, es va anar alçant. Clar, tenia dificultats, era un home ja molt vell. Tot això a càmera lenta, això que dic. Amunt i avall, un munt de vegades. A mi aquella imatge m'enlluernà per l'esforç tan gran que feia aquell home per acatxar-se. Em fascinava la curiositat amb què plegava les pedres i se les posava a les butxaques. Em fascinava la passió que demostrava. Què feia aquell home? Qui devia ser? vaig preguntar de seguida a gent del poble i em van dir, sí, dona, si és Alfred Giné Sorolla. Ostres, no l'havia conegut, jo feia anys que no l'havia vist i no l'havia reconegut en aquell primer moment. Va passar el temps d'això, d'esta escena, i un dia, a la sala de professors del centre on jo treballava, vaig començar a escriure quatre ratlles. Van ser uns moments màgics. I aquelles ratlles eren la recreació d'aquella escena de la platja que us acabo de contar i van ser el començament, l'origen del llibre Alfred Giné Sorolla, La passió i la lucidesa.
Molt bé, Amàlia. A banda d'Un viatge foraforat, quatre més dels teus llibres parlen o estan situats en aquestes terres de Cruïlla, és a dir, el Maestrat, Esports, Montsià i Terres de l'Ebre, com per exemple el teu llibre Xarxa prima. Per què has escollit aquests escenaris per parlar de la seva gent i dels seus paisatges?
Bueno, la raó és molt senzilla, perquè gairebé mai són matèria de la literatura i jo volia que tots aquests paisatges meus, que jo considero propis, allò que a mi m'agradaria llegir estigués als llibres, sortigués als llibres. Recordo que en aquells dies jo havia llegit El quadern gris de Josep Pla, un tema que desenvoluparé a la ràdio un dia d'estos. I recordo que vaig sentir molta enveja d'aquella literatura sobre el paisatge i la gent de l'Empordà, que tan bé retratava El quadern gris. No em vull comparar amb Josep Pla, però vaig pensar, per què no podíem fer de Vinaròs un lloc semblant? Per què jo no posava per escrit i en llibre els nostres pobles i la nostra gent? De fet, hi havia un buit literari a casa nostra, a la nostra comarca, un nínxol de mercat, que diuen ara d'una manera lletja i econòmica, i vaig pensar que jo podria ajudar a omplir aquest forat. I a més, jo estava preparada i era capaç, ho podia fer. I encara a més, com deia Borges, una frase que m'agrada molt reproduir, uno lee lo que quiere y escribe lo que puede. Pues això. Crec que amb això està la pregunta contestada, no?
Sí, molt bé. I tant, molt bé. Ja n'has parlat del llibre Alfred Giné Sorolla, La passió i la lucidesa, però volia comentar que és un llibre que va guanyar el Premi de Narrativa Memorialística Ciutat de Benicarló l'any 2018 i és l'única biografia que hi ha de l'il·lustre vinarosenc. Què aporta aquest llibre al coneixement d'aquest científic i humanista vinarosenc?
Bueno, el llibre acosta el coneixement d'un gran humanista a la gent, un humanista dels valencians més importants, que mai no ha sigut prou reconegut a Vinaròs, potser perquè el que tenim a casa moltes vegades no ho valorem. Molts el coneixen en el camp de la investigació del càncer, però el llibre desvella també la seva, a part de lo de científic, la seva faceta humana, la seva faceta de poeta, la seva faceta periodística, les seves virtuts, les seues manies, la seva vida als Estats Units, la vida a Vinaròs, la seva faceta d'intel·lectual, el seu compromís polític, etc, etc. Intentar abordar la figura en conjunt, en total. No és una geografia, aviso, perquè moltes vegades quan escrius sobre una persona es pensen que tot el que posaràs seran flors i violes. En aquest cas, l'home s'ho mereix, però també era un home que tenia moltes particularitats i moltes rareses a nivell de caràcter. I totes aquestes coses també estan reflectides en el llibre. També és un llibre que em va fer molt feliç. Bueno, per la rebuda que va tindre, per les vendes, bueno, per tot, sí.
Molt bé, Maria. Parlem ara de la teva manera d'escriure. Una característica del teu estil seria la claretat, la sobrietat, la frase més bé curta, i sovint també un to poètic destacable. Quins altres trets destacaries d'aquest estil literari teu?
La claredat, jo sí, penso que és molt important. Jo sempre intento, m'agradaria ser transparent, no clara, sinó transparent. I segueixo molt allò que va dir Mercè Rodoreda, que és una frase que la repeteixo sovint, i me la repeteixo, que és: escriure bé és dir amb la màxima simplicitat les coses essencials. Això jo ho intento seguir al peu de la lletra. Pel que fa al to poètic, sí, sempre m'ho han dit, i jo sempre m'he esforçat perquè sigui poètic els meus textos. Per exemple, llegeixo en veu alta moltes vegades les frases i intento que tinguin un ritme, una cadència poètica. A més, crec que aquest to poètic me surt de natural, perquè la meva manera de mirar el món no és econòmica, ni científica, ni política. Jo crec que és més bé artística i poètica. De fet, el que m'agrada en realitat són les arts en totes les seves manifestacions. Altres coses del meu estil serien la sensualitat, tenen molta presència les olors, els sabors, els colors. Jo sóc filla de pintora, Teresa Blasco, etc. I potser una altra característica que també considero que s'ha de constatar és la presència de les dones. Aquí, per exemple, podria citar, encara que els meus llibres protagonistes, excepte el d'Alfred Giner Sorolla, sempre són dones. Però hi ha un llibre col·lectiu en què vaig participar, titulat 10 de dones, un llibre editat per Escola Valenciana, que mostra això, aquest vessant feminista que tinc. I ja està, crec que amb això queda clar.
Molt bé, queda molt clar. Queda molt clar i és molt interessant perquè aquesta manera d'escriure permet que els teus llibres arribin a tothom. Arriben a tothom perquè no tenen aquella dificultat que de vegades té la literatura, que la fa molt més complexa. Bé, la teva guia sentimental del Maestrat, últim llibre publicat i que es va publicar l'any 2021, ha vingut a omplir un buit i equipara la comarca a d'altres indrets que també tenen les seves guies sentimentals, com són l'Empordanet, l'Eixample de Barcelona, les Terres de l'Ebre o la Ribera Valenciana. No en va, les guies sentimentals són un gènere en si mateix. Jo et volia preguntar, què aporta la teva guia sentimental?
La meva guia sentimental del Maestrat és un llibre que s'ha cuit a foc lent al llarg de tota la meva vida. Han calgut molts viatges per la comarca, han calgut moltes lectures, han calgut moltes converses amb la gent, han calgut moltes hores de passejar, moltes hores d'estudiar i moltes hores d'escriure, perquè és una guia total, és una guia que abarca l'alt i el baix Maestrat sencer, i a més és una guia que té memòria i té temps, i he dit que s'ha cuit a foc lent durant tota la meva vida. La guia ressalta el patrimoni de tota la comarca, des de l'històric, el cultural o literari, o gastronòmic o festiu, però també els problemes que té la comarca, que en té uns quants, com la despoblació de l'interior, l'analfabetisme en valencià, etcètera, etcètera. És un llibre que combina la reflexió i la descripció, però amb voluntat d'estil, amb una manera pròpia de mirar i amb una interpretació personal. O sigui, el llibre està inclòs dins de la col·lecció de narratives d'Onada Edicions, perquè és narrativa, però té una part d'assaig, clar, quan tu fas una guia hi ha una part d'assaig, lògicament.
Molt bé. Fins ara hem parlat bàsicament del passat, de la trajectòria com a escriptora.
I però del passat pròxim,
sí, destacant-ne alguns dels títols més significatius. Però clar, la vida d'escriptor no s'acaba mai, diguem. Sempre té una mirada més enllà, un futur. Quins serien un poc els projectes en els quals estàs ja situada o has engegat o tens en ment, diguem, més aviat, diguem, començar?
Bueno, el primer serà el mes que ve. El mes que ve, de desembre, el dissabte dia 16, presentarem un llibre del col·lectiu de Dijous d'Arts, on 10 narradors, 5 homes i 5 dones de casa nostra contaran una història. El llibre es titularà El meu poble jo. Això pel que fa allà a finals d'any. I l'any que ve, 2024, publicaré un llibre de relats, aquest en solitari, que es titularà Ítaca i el japonès.